Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui és dimecres 5 de febrer del 2025. Un dia que comença amb el cel serè, en general a les nostres comarques, però amb gebrades importants arreu de la demarcació, de manera que avui abrigueu-vos abans de sortir de casa. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Quins valors destaquen els termòmetres avui?
Doncs temperatures baixes. Tenim 6 graus ara mateix sota zero a Vall de Núria, en tenim 2 també sota zero a Olot i a la Vall d'en Bas, també a Vic. Un grau negatiu a Das i a Molló, 0 graus a Ripoll i a Sant Feliu de Pallerols. Un grau positiu el tenim a Camprodon, a Ribes de Freser, a Castellfollit de la Roca i a Girona. 2 graus a Besalú, 3 a Santa Pau, 4 graus a Banyoles i a Roses i 6 a Figueres.
Anem a l'abans de la previsió del temps.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez.
Aquest temps, fred de nit, matinada, però agradable de dia, també continuarà demà i segurament demà passat. De tota manera, entre divendres i dissabte, més aviat dissabte, el temps podria canviar. Podria canviar amb una bossa d'aire fred que ens pot portar nuvolades i algunes pluges o nevades. Haurem de seguir perquè fins i tot podria nevar cota baixa per sota dels 500 o 400 metres. Això seria la nit de divendres a dissabte i matinada de dissabte.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
I per tant és el moment de fins aquí arribat i gràcies a tothom que m'ha acompanyat en aquest viatge.
Pep Berga deixa l'alcaldia d'Olot i abandona la política. Ho ha confirmat aquest dimarts en una roda de premsa envoltat del seu equip de govern. Berga posa punt i final a 16 anys d'activitat municipal, 6 dels quals com a alcalde.
Considera que la ciutat ha canviat molt en els últims temps i necessita nous lideratges per afrontar els reptes que vindran.
Durant els anys a l'alcaldia, Berga ha completat diversos projectes de ciutat com l'Espai Crater i l'Escola Noima, però no haurà aconseguit tirar endavant el projecte de la piscina municipal al cobert ni veure començar les obres de la variant d'Olot. Repassarem la seva trajectòria. El dia en què també hem sabut que el Pla Únic d'Obres i Serveis destina al Ripollès 2,5 milions d'euros més que la convocatòria anterior. Els principals beneficiats són els micropobles, amb augments molt elevats, mentre que els municipis de mida mitjana no acaben d'estar del tot contents amb la partida que els ha tocat. Escoltem l'Amadeu Rossell, és el president del Consell Comarcal del Ripollès.
Pensa que en els pobles petits això és una gran ajuda. Vull dir, són uns diners que ens permeten fer coses que habitualment no podem fer, perquè són uns pressupostos grossos, són uns diners que ens avancen, que a més, com deia, ens donen molta facilitat en els pobles petits per poder-ho fer, i aleshores doncs, això és un gran incentiu que tenim i una manera de tirar endavant coses que no podríem fer.
Parlant de diners que han demanat l'ha de saber en els propers dies quin és el projecte guanyador sorgit dels pressupostos participatius. Diumenge es van tancar les votacions. L'Ajuntament hi destina 50.000 euros. L'alcalde és Oriol Lázaro.
Estem contents. És una primera edició, una primera vegada que es fan pressupostos participatius a Camp de Bànol. I hi ha hagut moltes ganes de participar. Es va veure en la primera etapa de recollida d'idees, un èxit espectacular. Després, la participació no tan sols és aportar idees o votar, sinó que també vam fer un taller en el qual es van poder seleccionar aquelles propostes que eren, diguem, més bones o més esperades per la població, i van quedar 10 finalistes que són els que ara hem estat votant. Ens han estat 3 setmanes de votació.
Comencen les obres a la plaça Rosella del barri de Bonavista d'Olot.
S'estan duent a terme tasques de renovació de les voreres i es volen incorporar rebaixos per a facilitar l'accessibilitat. La idea és que els treballs s'acabin d'aquí a 2 setmanes.
Escoltem l'Aniol Sellabona, regidor de Serveis Urbans.
Renovat les voreres de l'entorn del voltant de la plaça de Rosella i hem incorporat tots els rebaixos per fer que sigui accessible, i sabíem que era un epicentre del barri, connecta amb els carrers, és un eix principal del barri, a més hi tenim una parada de transport públic molt utilitzada per gent, també gent gran del barri, que baixa fins al centre de la ciutat, i per tant doncs, tenien ganes de desenvolupar-ho, vam poder incorporar en plans de paviments en l'apartat d'accessibilitat i aquestes setmanes ho hem estat executant.
Avui també parlarem de qüestions socials perquè la Generalitat impulsa una nova via per poder denunciar qualsevol sospita o situació de violència contra nens, nenes i també adolescents.
Es tracta d'una línia de telèfon que incorpora un número de WhatsApp totalment confidencial. La psicopedagoga de l'Escola Pia, Anna Rigat, explica que des de les escoles ja es treballa la prevenció d'aquestes situacions, però que sempre és útil que apreguin noves vies de denúncia.
Cada vegada ens els mirem més, que abans potser quan hi havia casos de maltractaments potser inevitablement miràvem una mica cap a l'altra banda, i si no mirem on hi ha és com que no existeix. Ara ens els mirem, ens els encarem, els treballem, els prevenim, i en cas que els detectem intervenim.
Augmenten els robatoris de bicicletes a la Garrotxa i al Ripollès respecte a l'any passat. A la Garrotxa, durant el 2024, es van denunciar 30 robatoris, 7 més que el 2023.
Juntament amb el Ripollès, són les dues comarques gironines on s'han incrementat més. De mitjana, cada dia se'n cometen 2,5, una tendència que ha anat a la baixa en l'últim any.
Des dels Mossos, donen aquests consells.
Per anar bé, l'ideal seria portar dos tipus de cadenat. Un que és en forma de U, que el serveix per lligar el que seria el quadro i la roda principal a algun element fixe de la via, i un altre que seria per lligar els altres elements que podrien sostreure, perquè hem de pensar que no només et poden sostreure la bici, et poden sostreure diferents elements de la teva bicicleta, com seria el seient o una roda. Per tant, també és important poder prevenir aquest tipus de furt de parts de la bicicleta.
Girona és l'única demarcació que redueix l'atur al gener, però tot i això perd més de 3.500 llocs de treball.
El mes es tanca amb 68 desocupats menys i al territori ara hi ha 30.391 persones que busquen feina.
I en època de crisi, la imaginació al poder, dos joves ripollesos impulsen un projecte de canalons a domicili. L'obrador és a la font de Xesc de Gombrèn, des d'on fan arribar la recepta del cuiner Francesc Rovira, ara per ara, a la Garrotxa i també al Ripollès. En Pau Claret és l'impuls del projecte.
Tenim molts familiars comuns amb en Gil, o tenim una tieta en comú i ens va dir que aquests canons són molt bons, que ja el pare d'en Gil ja els havia començat a fer abans, i vam decidir que seríem, bueno, segons la idea que ens va donar la nostra tieta, que seria molt bona idea pues, fer-ho així més gran, perquè el pare d'en Gil venia així familiars i coneguts i vam dir, bueno, pues podem aprofitar aquesta idea.
8 i 6 minuts en cultura, el certamen literari Joan Maragall arriba enguany a la seva 15a edició. Convocat per l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i l'Institut Escola Mestre Andreu, el certamen té l'objectiu de fomentar l'escriptura en català a totes les edats i comptarà amb dues categories, la de l'alumnat i també la dels adults. Escoltem en Josep Maria Anglada, regidor d'Ensenyament a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
En la línia dels altres anys es convoca entre l'Institut Escola Mestre Andreu i l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. La idea és seguir potenciant l'escriptura en català, principalment amb l'alumnat, però també amb els adults en general. I vaja, hi ha aquestes dues grans categories, la de l'alumnat i la dels adults.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot descarta retirar-se de la primera catalana femenina.
Així ho ha assegurat l'entrenador de l'equip femení, Eduardo García, després de la derrota d'aquest diumenge davant el Torelló per 0-13. Les olotines encara no han sumat ni un sol punt en gairebé 20 partits.
Això per nosaltres no és una opció. Sempre anirem a donar la cara, sempre anirem a competir i sempre con un comportament intachable de part del nostre equip a intentar competir en qualsevol cas en el que hem d'anar-hi.
D'altra banda, la Unió Esportiva Olot és notícia, però també ho és el Club Natació Olot, cobra amb victòria l'últim tram de segona catalana de waterpolo.
Els olotins han superat el Figueres en un partit molt ajustat i se situen tercers a primera catalana. Queden tres partits per acabar la Lliga, però el tècnic Jan Ivern valora la temporada pràcticament amb un excel·lent, s'aconsegueixi l'ascens o no.
I ara ens falten tres jornades, que ja els hi vaig dir ara fa poc, independentment de com acabem, jo estic molt orgullós de la temporada que han fet, de tot en el que s'han sacrificat, i de moment molt content. I la temporada, acabi com acabi, ja estem russant l'excel·lent.
I avui parlarem del Centre Elite Fitness de Ripoll, que va acollir una nova competició de CrossFit, l'Elite Teams Winter Edition.
La prova era per parelles i hi van participar un total de 78, vingudes de tota Catalunya i del sud de França.
Són les 8 i 8.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
8 i 9, entrem en matèria. Pep Berga deixa l'alcaldia d'Olot i abandona la política. Ho ha confirmat aquest dimarts en una roda de premsa envoltat del seu equip de govern. Berga posa punt i final a 16 anys d'activitat municipal, 6 dels quals com a alcalde. Considera que la ciutat ha canviat molt en els últims temps i necessita nous lideratges per afrontar els reptes que vindran.
Feia setmanes que la rumorologia augmentava sobre la possibilitat que Pep Berga deixés l'alcaldia d'Olot. Finalment, aquest dimarts ha esvaït dubtes i ha anunciat públicament la seva decisió. Ha recordat que en les últimes eleccions municipals ja va dir que aquest seria el seu darrer mandat, però ha reconegut que en els últims mesos ha madurat seriosament l'opció de deixar el càrrec.
Al llarg d'aquest mandat em va invadir la idea de que ho podia avançar, i una vegada una idea doncs, se t'ha instal·lat en el cap, penses que el millor per la ciutat, el millor per l'equip de govern, el millor per l'Ajuntament, doncs és que faci un pas al costat i deixi pas a altres persones.
D'altra banda, Pep Berga ha recordat que mai ha estat un alcalde de despatx perquè sempre ha estat en els esdeveniments que s'han organitzat. Però la ciutat ha canviat, ja no és la que era fa 14 anys quan es va posar en política, i els nous reptes, els que s'enfronta a la capital de la Garrotxa, l'han portat a prendre la decisió de plegar.
Però ara sí, ara ha arribat un moment que després de 14 anys veus que la ciutat canvia, veus que el país canvia, i penso que el que es necessiten són noves idees. És a dir, la ciutat té molts reptes per afrontar, molts i molts, continus amb tot el que és la mobilitat, el que és l'habitatge, el que és els serveis socials, l'educació, els serveis que prestem des de l'Ajuntament. I el que no pot fer una persona doncs, després de tants anys és canviar radicalment. És a dir, és bo per una organització, és bo per qualsevol institució, fins i tot per una empresa, que després d'uns anys doncs, es deixi pas perquè hi hagin noves maneres de fer les coses. Jo no sé si millors o pitjors, però senzillament a vegades hem de canviar doncs, per donar continuïtat doncs, en una institució com és l'Ajuntament tan important.
Preguntat sobre com li agradaria que el recordessin, Berga ha dit que voldria que se li tingués en compte la seva dedicació.
El que m'agradaria que se'm recordés és com una persona que m'hi ha dedicat molt, és a dir, aquests 14 anys, l'altre dia em vaig entretenir a comptar els festius que he fet, i no passen de poc més de 30, és a dir, he fet anys sencers sense vacances, moltes vegades setmanes que començaven dilluns i acabaven a diumenge, però bueno, m'hi he dedicat molt, i a més, aquests anys que m'hi he dedicat també m'agradaria que se'm recordés per no haver deixat mai de dedicar-me únic i exclusivament a la ciutat, que és el que he fet, i estant present a tot arreu on se m'ha convidat.
Pep Berga ha dit que la seva decisió de plegar no afectarà el pacte de govern amb Esquerra Republicana. L'alcalde deixarà el càrrec i la cadira de regidor en el ple del 20 de febrer. Després s'obrirà un termini en el qual Junts ha de decidir qui serà el nou candidat a l'alcaldia d'Olot, que s'haurà de votar en un ple posterior. Un cop Pep Berga deixi l'alcaldia i fins a la presa de possessió del nou alcalde, qui ocuparà l'alcaldia en funcions serà el tinent d'alcalde Stanis Baireda.
Pep Berga tanca una etapa de 6 anys al capdavant de l'Ajuntament d'Olot i 16 com a regidor. Durant els anys a l'alcaldia, Berga ha completat diversos projectes de ciutat com l'Espai Cràter i l'Escola Noima, però no haurà aconseguit tirar endavant el projecte de la piscina municipal coberta, ni tampoc veurà començar les obres de la variant d'Olot. Gerard Puigdemont.
Llicenciat en Filosofia i funcionari del Departament de Benestar Social des del 1989 fins al 2009, Pep Berga va iniciar la seva trajectòria política en el món de l'associacionisme local, a les juntes del Club Natació Olot, a l'organització del Cornamusam i de Garrotxa Solidària. A les eleccions municipals el 2003 va començar el seu pas pel consistori olotí. Va anar de número 3 a la llista de l'antiga Convergència Agència i Unió, encapçalada per Eudald Morera. Va formar part també de les llistes a les eleccions de 2007 i a les de 2011 i 2015. Durant 12 anys, els primers 4 a l'oposició, va ser l'home de confiança de Josep Maria Coromines. També va ser el vicepresident i responsable de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Garrotxa entre el 2007 i el 2015. Precisament en aquest últim any va deixar el Consell per poder dedicar-se del tot a l'Ajuntament d'Olot. A les eleccions del 2019 va presentar-se com a cap de llista, guanyant per majoria absoluta. Es va tornar a presentar com a alcaldable a les eleccions del 2023, on va tornar a ser la força més votada, perdent però la majoria. Dies després va anunciar un pacte de govern amb Esquerra Republicana. Durant el darrer mandat, Berga ha sigut alcalde, però també regidor de Seguretat, de Règim Intern i de Projectes Estratègics, liderant el Pla de Rehabilitació del Nucli Antic o diversos projectes Next Generation. Anteriorment va ser durant anys regidor d'Educació, Cultura, Festes, Benestar Social i Drets Socials. Pel que fa a projectes de ciutat, Berga ha completat i posat en marxa l'Espai Cràter i ha fet possible la creació i posada en funcionament de l'Escola de Noves Oportunitats, Noima, juntament amb la Fageda. Durant el seu mandat, entre d'altres, també ha fusionat les àrees de Cultura i Educació d'Olot, i també ha posat en marxa la unitat operativa de la policia municipal. També ha apostat per portar grans competicions esportives a la ciutat, com per exemple l'Europeu d'Hoquei Patins, la final de la Copa Catalunya de Futbol, l'Europe Trophy de tenis taula o el pas d'una etapa de la Volta Ciclista Espanya prevista per d'aquí uns mesos. Al capdavant del consistori també ha passat per moments complicats, com per exemple governar durant els anys de la pandèmia de coronavirus. També moments tensos a nivell de ciutat, les protestes en contra de la pujada d'impostos i taxes protestes el 2019 i més recentment les mobilitzacions veïnals de Montolivet i el Morrot. Aquestes últimes unes qüestions que l'equip de govern està treballant encara ara i que haurà d'afrontar el nou alcalde. Pep Berga marxa del consistori deixant a mitges la rehabilitació del nucli antic i la construcció de diverses promocions d'habitatge a la ciutat, com la de Sant Cristòfol, i sense desencallar el projecte de la piscina municipal coberta, un dels projectes estrella del mandat. Finalment no haurà aconseguit veure començar les obres de la variant que sempre ha defensat amb fermesa com a alcalde. Pep Berga marxa de l'Ajuntament d'Olot sense completar el seu segon mandat després de 6 anys a l'alcaldia de la ciutat.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
És un quart de nou. El Pla Únic d'Obres i Serveis destina als Ripollès 2,5 milions d'euros més que en la convocatòria anterior. Els principals beneficiats són els micropobles, amb augments importants en les seves partides, mentre que els municipis de mida mitjana no acaben d'estar del tot satisfets amb el que ens rebran. Ens ho explica en Guido Sengerotti.
El Ripollès rebrà més de 8.800.000 euros en concepte del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat. Són pràcticament 3 milions més que en la convocatòria passada. Per al període entre el 2020 i el 2024, els criteris que s'han utilitzat enguany beneficien especialment els pobles petits, i al Ripollès n'hi ha molts que han vist un gran augment per invertir en projectes als seus municipis. En parla Amadeu Rosell, alcalde de Llanars i president del Consell Comarcal del Ripollès.
Pensa que en els pobles petits això és una gran ajuda. Vull dir, són uns diners que ens permeten fer coses que habitualment no podem fer, perquè són uns pressupostos grossos, són uns diners que ens avancen, que a més, com deia, ens donen molta facilitat en els pobles petits per poder-ho fer, i aleshores doncs, això és un gran incentiu que tenim i una manera de tirar endavant coses que no podríem fer.
Per exemple, les Llosses rebrà més de 450.000 euros, quintuplicant la subvenció de la darrera convocatòria. Ugassa i Gombrèn estan prop de duplicar els diners rebuts, tot i que els augments volten al 30% de forma general. La capital, Ripoll, rebrà més de 600.000 euros i el Consell Comarcal duplica també els ingressos.
Que l'assignació són d'uns 512.000 euros. Sabem que l'única cosa és que això es podran desenvolupar. Aquest puosc que es podrà fer té una anualitat del 25 fins al 29. Això s'ha de tenir clar també. I el que sí està clar també és que els consells segurament fins al 28, si és que no hi ha algun canvi, perquè ara aquest primer trimestre han de sortir les bases reguladores i és el que ho ha de definir, perquè encara hi ha alguna cosa que no està ben definida, per tant això s'ha de concretar, i nosaltres tenim algunes idees, però encara ens hem de fer un treball d'exploració i de propostes a dins en el mateix govern.
L'altra cara de la moneda poden ser els ajuntaments que d'alguna manera podríem dir que estan en un terreny de ningú. Parlem de Sant Joan, Camprodon o Can de Bano. En aquest últim creuen que no es té en compte aquesta tipologia de municipi entre el micropoble i la ciutat. En parla l'alcalde de Camp de Bano, Oriol Lázaro.
O sigui, sembla que hi hagi una legislació pels micropobles, de 1.000 en avall, 1.000 habitants o menys, o pels de 5.000 en amunt. En canvi, aquí ens trobem Camprodon, Sant Joan, Camp de Bano, Ribes, 400.000 pelats. Aleshores ens trobem que els dels mitjans ens quedem perjudicats. I això no vol dir que és que no tinguem feina per fer, eh? En tenim, i molta. Però què s'ha volgut promocionar? I aquí podríem estar d'acord en alguns aspectes, eh? Que es vol promocionar els micropobles. Per què? Perquè tenen uns problemes alts, que és de despoblació, de serveis.
Cada administració beneficiada podrà presentar fins a 5 projectes. A més, la convocatòria és de concurrència no competitiva. Es posen facilitats a l'hora de fer el tràmit per demanar la subvenció i, a més, les quantitats a aportar són més petites, com menor és el municipi que fa la petició. En les properes setmanes, els diversos ajuntaments i el Consell Comarcal treballaran per aclarir quins projectes tiren endavant amb la seva part corresponent dels 500 milions d'euros que distribuirà aquest puosc arreu del país.
Gràcies, Guido. Ja que parlem d'obres, comencen les de la plaça Rosella del barri de Bona Bellavista d'Olot. S'estan duent a terme tasques de renovació de les voreres i es volen incorporar rebaixos per facilitar l'accessibilitat.
La idea és que els treballs s'acabin d'aquí a dues setmanes.
Roger Isern.
Fa aproximadament un any l'Ajuntament d'Olot va aprovar un nou pla d'asfalt on es destinaven 1 milió d'euros. Algunes de les obres més importants eren el carrer Pare Roca, l'avinguda Vizaroques i també les obres a la plaça Rosella. Doncs bé, aquestes últimes han començat fa uns dies amb l'objectiu d'eliminar les barreres arquitectòniques i adaptar els guals per a tothom. Aquesta plaça, situada al mig del barri de Bona Vista, és un punt molt important perquè hi travessen molts carrers. Era una demanda de feia temps dels veïns, on especificaven que es millorés l'accessibilitat. El regidor de Serveis Urbans d'Olot, Aniol Sellabona, explica les obres que s'hi estan duent a terme.
Renovat les voreres de l'entorn del voltant de la plaça de Rosella i hem incorporat tots els rebaixos per fer que sigui accessible, i sabíem que era un epicentre del barri, connecta molts carrers, un eix principal del barri, a més hi tenim una parada de transport públic molt utilitzada per gent, també gent gran del barri, que baixa fins al centre de la ciutat, i per tant doncs, tenien ganes de desenvolupar, ho vam poder incorporar en plans de paviments en l'apartat d'accessibilitat i aquestes setmanes ho hem estat executant.
Aquests treballs de renovació en matèria de mobilitat van començar fa poques setmanes i l'objectiu des de l'Ajuntament d'Olot és que es puguin donar per acabades d'aquí a 15 dies com a màxim. Permetran que veïns i veïnes del barri de Bona Vista puguin transitar amb la màxima comoditat.
Can de Bànol ha de saber en els propers dies quin és el projecte guanyador sorgit dels pressupostos participatius. Diumenge es van tancar les votacions. L'Ajuntament hi destinarà 50.000 euros. Ens ho explica la Paula Sayago.
Can de Bànol està cada vegada més a prop de conèixer quina o quines són les propostes guanyadores de la primera edició dels pressupostos participatius. Amb la participació de més d'un 10% de la població cridada a les votacions, el municipi està a punt de saber el veredicte final i on es destinarà la inversió de 50.000 euros que el consistori ha destinat del pressupost municipal a aquest mecanisme de participació ciutadana. Ho explica el seu alcalde, Oriol Lázaro.
Estem contents, és una primera edició, una primera vegada que es fan pressupostos participatius a Camp de Bànol, i hi ha hagut moltes ganes de participar. Es va veure una primera etapa de recollida d'idees, un èxit espectacular. Després, la participació no tan sols és aportar idees o votar, sinó que també vam fer un taller en el qual es van poder seleccionar aquelles propostes que eren, diguem, més bones o més esperades per la població, i van quedar 10 finalistes, que són els que ara hem estat votant. Ens han estat 3 setmanes de votació.
Des de la primera fase, la bona resposta va ser evident. El municipi va rebre un total de 124 propostes, les quals es van analitzar tècnicament per verificar-ne la viabilitat. Posteriorment, en una jornada participativa, es van triar les 10 que es van posar a votació.
Bàsicament a nivell de concepte, hi havia moltes ganes d'arreglar espais públics, espais comuns, parcs infantils, zones on que estaven deteriorades, com per exemple voreres, barreres arquitectòniques. També tenim espais en la part esportiva, la barana del pavelló. O sigui, al final, a mi el que m'agrada molt és que la societat de Can de Bànol, la població de Can de Bànol, està mirant per millorar aquesta vida en comú que tenim tots plegats, que ha de ser l'objectiu, no? Que entre tots millorem el poble.
La proposta guanyadora serà la més votada i després la resta de propostes amb major nombre de vots, sempre que la suma total no excedeixi als 50.000 euros.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot descarta retirar-se de la primera catalana femenina.
Així ho ha assegurat l'entrenador de l'equip femení, Eduardo García, després de la derrota d'aquest diumenge davant el Torelló per 0-13. Les olotines encara no han sumat ni un sol punt en gairebé 20 partits.
Guillem Guardiola.
No hi ha manera. L'equip femení de la Unió Esportiva Olot no aconsegueix alçar el cap. En 17 jornades, les garrotxines no han sumat ni un sol punt i han encaixat més de 120 gols. El vestuari aquest any és molt jove i el nombre de jugadores molt limitat. Tot això dificulta i molt la supervivència de l'equip a primera catalana. Gairebé amb total seguretat, les olotines descendiran a segona, però abans de fer-ho encara falten 13 partits que caldrà competir. Eduardo García, tècnic de la Unió Esportiva Olot, descarta que retirar-se de la Lliga sigui una opció.
Això per nosaltres no és una opció. Sempre anirem a donar la cara, sempre anirem a competir i sempre con un comportament intachable de part del nostre equip a intentar competir en qualsevol camp en el que hem d'anar-hi.
L'entrenador de l'equip femení de la Unió Esportiva Olot, Eduardo García, reconeix que és una situació molt delicada, tot i que admet que en moltes ocasions han sotmès els rivals i han estat prop de puntuar, com en la derrota del mes d'octubre a casa davant el Martinenc per 1-2, o les desfetes per 2-0 contra el Castellterçol o el Vic.
Bueno, és una situació molt complicada, no? Hem d'estar totes junts, perquè, clar, recibes un pal cada cap de setmana, però molts temps de partit hem fet molt bones primeres parts, fins i tot ajustant a alguns equips, però clar, després de 50-60 minuts el plantel és curt, doncs ja no es passa factura i empezamos a baixar el ritme.
El Cirera serà el pròxim equip a batre aquest diumenge a domicili, un equip que ha sumat 10 dels últims 12 punts possibles. Les olotines intentaran competir, però no serà senzill. Toca aguantar.
Més coses. El Club Natació Olot obre en victòria l'últim tram de segona catalana de waterpolo. Els olotins han superat el Figueres en un partit molt ajustat i se situen tercers a primera catalana.
Queden 3 partits per acabar la Lliga, però el tècnic Jan Ivern valora la temporada pràcticament amb un excel·lent, s'aconsegueixi l'ascens o no.
Queden 3 finals, però s'assoleixi l'ascens o no, la temporada haurà sigut molt bona. L'entrenador del Club Natació Olot, Jan Ivern, ho té molt clar, més que orgullós dels seus jugadors que aquest cap de setmana han fet un pas més derrotant el Figueres per 11-9 i demostrant que faran tot el possible. Marc Duran amb 18 gols i Nil Rodeja amb 14 són els màxims anotadors de l'Olot, tot i que el que més destaca és la seva defensa. Els olotins són els que menys han encaixat de tot el grup, amb només 98 dianes. Hivern està tranquil.
I ara ens falten 3 jornades, que ja els hi vaig dir ara fa poc, independentment de com acabem, jo estic molt orgullós de la temporada que han fet, de tot el que s'han sacrificat, i de moment molt content, i la temporada, cada com acabi, ja estem rossant l'excel·lent.
En una temporada de transició per l'equip de waterpolo del Club Natació Olot, el seu tècnic, Jan Ivern, també ha parlat de la gran adaptació que han fet els jugadors aquest any.
Els objectius s'estan complint de sobres. Venim de 2 anys, 3... molt bons, on hem tingut grans jugadors que han vingut i han marxat i ens han deixat un buit molt important, i aquest any era com una mica la remodelació de tot l'equip. Tenim jugadors molt joves que realment han fet un partidàs i que estan entrenant molt i molt bé, i els objectius s'estan complint a la perfecció.
L'anglès aquest dissabte, el Sallent la setmana que ve i el Banyoles d'aquí a 3 setmanes, en una última jornada que pot decidir moltes coses i el futur de l'equip a segona catalana.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
A Peixos Isma volen que continuïs bé aquest nou any amb aquesta super mariscada. Un quilo de musclos, mig quilo de cloïsses, mig quilo de navalles, mig quilo d'escopinyes i una safata de zamborinyes amb 6 unitats. Tot per només 25 euros. Encarrega-la ara i emporta-te-la el divendres 7 o dissabte 8 de febrer. Passa per la botiga del carrer Pere Lloses, número 7, o truca al telèfon 972 03 91 52.
A Minguet Diesel, ara també pots carregar el teu cotxe elèctric.
A Minguet apostem per un futur més sostenible amb 2 punts de càrrega ràpida de 60 kW d'última generació a un preu molt competitiu. Minguet Diesel i Minguet Carregador Cotxes Elèctrics, conduint cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada.
Amb Minguet mai t'aturaràs. Som a la rotonda de la carretera de la Canya d'Olot.
olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia ho fem possible des de fa 86 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 86 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
I per tant és el moment de fins aquí arribat i gràcies a tothom que m'ha acompanyat en aquest viatge.
Pep Berga deixa l'alcaldia d'Olot i abandona la política, és la notícia del dia. Ho ha confirmat aquest dimarts en una roda de premsa envoltat del seu equip de govern.
Berga posa punt i final a 16 anys d'activitat municipal, 6 dels quals com a alcalde. Considera que la ciutat ha canviat molt en els últims temps i necessiten nous lideratges per afrontar els reptes que vindran.
Durant els anys a l'alcaldia, Berga ha completat diversos projectes de ciutat, com l'Espai Cràter i l'Escola Noima, però no haurà aconseguit tirar endavant el projecte de la piscina municipal coberta ni veure començar les obres de la variant d'Olot. 12 municipis del Ripollès sumen 768 habitatges buits i 197 solars sense edificar. Així ho indiquen els estudis que s'han fet de forma coordinada a cada municipi durant el 2024 des del Consell Comarcal del Ripollès, des del Departament de Territori i amb el suport de la Diputació de Girona. L'objectiu final era conèixer la realitat del parc d'habitatges per poder millorar-ne la gestió i fomentar la mobilització per a ús residencial. De seguida en parlem amb en Sergi Albric, que és membre del Consell Comarcal del Ripollès. Ja que parlem d'obres, el Pla Únic d'Obres i Serveis destina al Ripollès 2,5 milions d'euros més que en la convocatòria anterior. Els principals beneficiats són els micropobles, cosa que no satisfà massa als pobles mitjans. Amadeu Rossell és el president del Consell.
Pensa que en els pobles petits això és una gran ajuda. Vull dir, són uns diners que ens permeten fer coses que habitualment no podem fer, perquè són uns pressupostos grossos, són uns diners que ens avancen, que a més, com deia, ens donen molta facilitat en els pobles petits per poder-ho fer, i aleshores doncs això és un gran incentiu que tenim i una manera de tirar endavant coses que no podríem fer.
Comencen les obres a la plaça Rosella del barri de Bonavista d'Olot.
S'estan duent a terme tasques de renovació de les voreres i es volen incorporar rebaixos per a facilitar l'accessibilitat. La idea és que els treballs s'acabin d'aquí a dues setmanes.
Renovat les voreres de l'entorn del voltant de la plaça Rosella i hem incorporat tots els rebaixos per fer que sigui accessible, i sabíem que era un epicentre del barri, connecta amb els carrers, un eix principal del barri. A més hi tenim una parada de transport públic molt utilitzada per gent, també gent gran del barri, que baixa fins al centre de la ciutat, i per tant doncs tenien ganes de desenvolupar-ho, vam poder incorporar en plans de paviments en l'apartat d'accessibilitat, i aquestes setmanes ho hem estat executant.
Can de Bànol ha de saber en els propers dies quin és el projecte guanyador sorgit dels pressupostos participatius. Diumenge es van tancar les votacions. L'Ajuntament hi destina 50.000 euros, l'alcaldessa Oriol Lázaro.
Estem contents, és una primera edició, una primera vegada que es fan pressupostos participatius a Can de Bànol, i hi ha hagut moltes ganes de participar. Es va veure en la primera etapa de recollida d'idees un èxit espectacular. Després, la participació no tan sols és aportar idees o votar, sinó que també vam fer un taller en el qual es van poder seleccionar aquelles propostes que eren, diguem, més bones o més esperades per la població, i van quedar 10 finalistes, que són els que ara hem estat votant. Ens han estat 3 setmanes de votació.
Altres temes que us explicarem a partir d'ara. La Generalitat impulsa una nova via per poder denunciar qualsevol sospita de situació de violència contra nens, nenes i adolescents.
Es tracta d'una línia de telèfon que incorpora un número de WhatsApp totalment confidencial. La psicopedagoga de l'Escola Pia, Anna Rigat, explica que des de les escoles ja es treballa la prevenció d'aquestes situacions, però que sempre és útil que apareguin noves vies de denúncia.
Augmenten els robatoris de bicicletes a la Garrotxa i al Ripollès respecte a l'any passat. Durant el 2024 es van denunciar 30 robatoris, 7 més que el 2023 només a la Garrotxa.
juntament amb el Ripollès, són les dues comarques gironines on s'han incrementat més.
De mitjana, cada dia se'n cometen 2,5, una tendència que ha anat a la baixa en l'últim any.
Les asseguradores gironines calculen que un 8% del parc de cotxes no té pòlissa i demanen un sistema com el de la ITB. També adverteixen els pares de menors que circular amb patinet elèctric pot ser un perill, també per la seva butxaca, si no estan coberts. Dos joves ripollesos impulsen un projecte de canelons a domicili.
L'obrador és a la Font de Xesc de Gombrèn, des d'on fan arribar la recepta del cuiner Francesc Rovira al Ripollès i a la Garrotxa.
El certamen literari Joan Maragall arriba enguany a la 15a edició, convocat per l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i l'Institut Escola Mestre Andreu.
El certamen té l'objectiu de fomentar l'escriptura en català a totes les edats i comptarà amb dues categories, la de l'alumnat i la dels adults.
En esports... La Unió Esportiva Olot descarta retirar-se de la primera catalana femenina.
Així ho ha assegurat l'entrenador de l'equip femení, Eduardo García, després de la derrota d'aquest diumenge davant el Torelló per 0-13. Les olotines encara no han sumat ni un sol punt en gairebé 20 partits.
I el Club Natació Olot obre en victòria l'últim tram de segona catalana de waterpolo.
Els olotins han sobrat el Figueres en un partit molt ajustat i se situen tercers a primera catalana. Queden 3 partits per acabar la lliga, però el tècnic Jan Ivern valora la temporada pràcticament amb un excel·lent, s'aconsegueixi l'ascens o no.
Gran èxit de convocatòria al centre Elite Fitness de Ripoll va acollir una nova competició de CrossFit, la Elite Teams Winter Edition.
La prova era per parelles i van participar-ne un total de 78 vingudes de tota Catalunya i del sud de França.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Primer pas per reduir la jornada laboral. El Consell de Ministres ho aprova a l'espera del que digui el Congrés dels Diputats.
Les 37 hores i mitja setmanals que Treball va acordar amb Comissions Obreres i UGT poden beneficiar uns 12 milions de treballadors.
La ministra de Treball és Yolanda Díaz.
La reducción de la jornada laboral va a servir para mejorar la productividad en nuestro país. Permítame que les diga que no es una medida o no se trata de que echemos horas en el trabajo. Esta expresión, echar horas en el trabajo, forma parte de una gestión de recursos humanos que es un poco, ¿no?, que mira un poco para atrás. No se trata de echar horas en el trabajo, se trata de ser eficientes en el trabajo.
Educació vol prohibir completament els mòbils, també a l'ESO.
La conselleria encarrega una comissió experta que proposi un seguit de pautes i recomanacions per aplicar-les als centres a partir del curs vinent.
Escoltem l'Esther Niubó, és consellera d'Educació.
I el primer encàrrec que fem a aquesta comissió és que avaluï la mesura de prohibir els mòbils a les aules a totes les etapes de l'educació obligatòria. Per tant, per una banda, el primer encàrrec que tindrà aquesta comissió és avaluar la mesura de prohibir els telèfons mòbils a les aules del conjunt de l'etapa que formen part de l'etapa educativa obligatòria i, per altra banda, que avaluïn la restricció de les pantalles a l'etapa d'educació infantil.
El cas Rubiales s'embolica, el jutge obre la porta a denunciar De La Fuente per fals testimoni.
L'entorn més proper de Rubiales ha declarat en el cas del petó no consentit a Hermosone una jornada tensa dedicada a la gestió de la Real Federació Espanyola de Futbol.
Detenen el capellà de les Borges Blanques, acusat d'agressió sexual continuada.
La víctima seria un home major d'edat que ha denunciat els fets.
D'altra banda, una desena de morts i diversos ferits en un tiroteig en una escola d'adults a Suècia.
La policia creu que l'atac a Örebro no tindria motivacions terroristes i apunta que l'autor dels trets és un dels morts.
Trump insisteix que els palestins han d'abandonar Gaza.
El primer ministre israelià és el primer líder mundial que visita Trump des que aquest va accedir al poder el 20 de gener.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
A
El temps, amb el suport de Peixosisme.
És el moment de la previsió meteorològica de cara a les properes hores amb en Dani Ramírez.
Aquest temps, fred de nit, matinada, però agradable de dia, també continuarà demà i segurament demà passat. De tota manera, entre divendres i dissabte, més aviat dissabte, el temps podria canviar. Podria canviar amb una bossa d'aire fred que ens pot portar nuvolades i algunes pluges o nevades. Haurem de seguir perquè fins i tot podria nevar cota baixa per sota dels 500 o 400 metres. Això seria la nit de divendres a dissabte i matinada de dissabte.
A Peixosisme volen que continuïs bé aquest nou any amb aquesta supermariscada. Un quilo de musclos, mig quilo de cloïsses, mig quilo de navalles, mig quilo d'escopinyes i una safata de zamborinyes amb 6 unitats. Tot per només 25 euros. Encarrega-la ara i emporta-te-la el divendres 7 o dissabte 8 de febrer. Passa per la botiga del carrer Pere Lloses, número 7, o truca al telèfon 972 03 90 52.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució en empresa i en teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Aquest hivern, relaxa't, activa't i gaudeix en família en una vall única. Puja a bord del tren cremallera i descobreix la Vall de Núria. Un oasi per esquiar, jugar amb ninots de neu, baixar pistes en trineu o sentir que el temps s'atura. Tota la informació i compra de bitllets i forfets a valldenúria.cat i a l'aplicació mòbil. Vall de Núria, una vall única.
12 municipis del Ripollès sumen 768 habitatges buits i 197 solars sense edificar. Així ho indiquen els estudis que s'han fet de forma coordinada a cada municipi durant el 2024 des del Consell Comarcal del Ripollès, la Generalitat i la Diputació de Girona. L'objectiu final era conèixer la realitat del parc d'habitatges per poder millorar-ne la gestió i fomentar la mobilització per a ús residencial. Sergi Albric, vicepresident del Consell Comarcal del Ripollès. Què tal? Bon dia i bona hora.
Bon dia.
D'entrada, com valoreu aquestes dades?
Bé, al final és unes dades que reflexen la realitat. Nosaltres quan ens vàrem plantejar, diguem-ne, coordinar aquest estudi comarcal, bàsicament per fer una radiografia dels habitatges buits, creiem que era important tenir aquesta diagnosi, perquè bàsicament era el que ens permetria fer una fotografia de la realitat, veure quins habitatges buits teníem a la comarca, en quin estat, en quina titularitat, en quina distribució en el conjunt dels municipis, i a partir d'aquí doncs, tenir uns elements que es poguessin treballar conjuntament ajuntament a Generalitat, perquè al final els ajuntaments és qui té la competència i per tant treballar per mobilitzar-los i posar-los doncs, al mercat en un format o un altre, però evidentment establir mesures posteriors doncs, que em permetin això, no posar-los al mercat i que permetin ajudar a propietats i a privar i a públics doncs, a posar doncs, a disposició del ciutadà aquests habitatges.
Us han sorprès aquests resultats?
Bé, home, segurament ens hauria agradat que n'hi haguessin menys, no? Però al final és una radiografia que reflexa el que tots els municipis, doncs, o tots els habitants dels municipis del Ripollès veiem, no? Que tenim molts habitatges buits, que molt segurament estan en mal estat i que tenim un problema d'habitatge important a la comarca. I per tant, d'aquí neix aquesta voluntat de fer aquest estudi.
Curiosament, no és la capital, no és en Ripoll la que té més habitatges buits, sinó que són Sant Joan de les Abadesses i Can de Bànol. Com s'explica això?
Bé, de fet és perquè Ripoll encara, amb el paquet del 2024 que vam fer aquests estudis, no s'hi va integrar i diem aquest estudi el realitzarem aquest 2025. Per tant, dins dels 12 municipis que s'ha fet l'estudi, Ripoll i Camprodon encara no hi són, i perquè van decidir que ho farien aquest 2025 i per tant ara que aquest 2025, per exemple, com a Consell Comarcal farem un pla de mobilització per intentar de trobar solucions i ajudar els ajuntaments doncs, a mobilitzar aquest parc d'habitatge, en el mateix moment també farem la radiografia de Camprodon i de Ripoll. Per tant, aquests 768 habitatges i 797 solars és molt probable, evidentment, que s'incrementaran notablement perquè són dues poblacions importants i de mena a la comarca.
De fet, tot i que encara no tingueu aquestes dades perquè no s'han inclòs en aquest estudi, com ara ens explica Sergi, de totes maneres, què us diu la pell una mica? Quines sensacions teniu? Teniu la sensació de que el parc, per tant, d'habitatges buits encara serà molt més gran del que puguem imaginar?
Exacte, si féssim una regla de 3 de població, és evident que és probable que aquest parc doncs, que hem quantificat ara, doncs, evidentment, amb Ripoll, s'acabi perfectament doblant.
Més coses. Aquests pisos buits, aquests solars sense edificar, es concentren sobretot en els nuclis antics dels municipis més afectats o no?
Depèn del municipi. Hi ha municipis que sí, que és la part més antiga, com per exemple podria ser una part, per exemple, Sant Joan, o Sant Joan, per exemple, d'aquests 248 habitatges buits, que té una part important, que són els habitatges que estan allà a Udet, que en aquest cas són de caràcter públic. Vull dir que, per tant, depèn del municipi de la idiosincràsia, doncs alguns podrien conservar-los en els nuclis més antics o altres no. La distribució és variable en funció de cada ajuntament.
Un cop tingueu clar aquest estudi, quins seran els propers passos?
Bé, per nosaltres és important això que et deia. Ara, aquest 2025, elaborar un pla de mobilització que bàsicament contribueixi a establir estratègies que es puguin plantejar als ajuntaments i que els ajudin a mobilitzar doncs, aquest parc d'habitatge. És el que et deia abans. La competència en habitatge, malauradament, no és del Consell Comarcal, és dels ajuntaments i de la Generalitat, però creiem que és important fer aquest paraigües comarcal, que és on podríem incidir, en dir, no, què tenim a la comarca, quins habitatges buits, per tant, la diagnosi que hem fet i la que hem d'acabar aquest 2025, però també el 2025 hem establit aquest pla de mobilització que permeti estratègies en matèria d'habitatge per dir cap on hem d'anar doncs, per posar aquest habitatge buit en el mercat, ja sigui en el format de lloguer, en el format de venda, però sobretot establir estratègies que puguin ajudar tant a privats com evidentment als ajuntaments a poder mobilitzar aquest parc d'habitatge i que, per tant, contribuïm a resoldre doncs, la manca d'habitatge que tenim a la comarca.
Una manca d'habitatge, Sergi, que d'altra banda també afecta altres comarques. Amb més habitatge, hi hauria més gent que es plantejaria venir a viure al Ripollès?
Bé, nosaltres quan, com a govern del Consell Comarcal, entenem que hem de treballar treballar contra la despoblació i a favor de l'arrelament, l'habitatge és una pota més d'aquesta estratègia. No? A la fa uns dies anunciàvem aquest increment de freqüències, per exemple, de transport públic cap a Barcelona. Per tant, aquesta legislatura hem anat treballant també en matèria de mobilitat i en millors connexions i creiem que potenciar la despoblació són diverses potes. L'habitatge, una millor mobilitat i, evidentment, intentar establir doncs, no, opcions laborals a la comarca. No? Vull dir que també hi ha diversos sectors que ho treballen i també el Consell Comarcal. Per tant, l'habitatge és una pota més per treballar contra la despoblació, no l'única, diguem-ne, solució per fer-ho.
Sergi Albic, vicepresident del Consell Comarcal del Ripollès, gràcies per atendre avui la trucada dels 5 minuts més i estarem pendents d'aquesta diagnosi d'aquest 2025 que segurament ens aportarà encara dades més interessants. Gràcies i bon dia.
A vosaltres, moltes gràcies.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
El dia té més notícies. La Generalitat impulsa una nova via per poder denunciar qualsevol sospita o situació de violència contra nens, nenes i adolescents. Es tracta d'una línia de telèfon que incorpora un número de WhatsApp totalment confidencial. La psicopedagoga de l'Escola Pia, Anna Rigat, explica que des de les escoles ja es treballa en la prevenció d'aquestes situacions, però sempre diu és útil que apareguin noves eines de denúncia. Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
L'assetjament i la violència verbal o física, entre d'altres, és una conducta que cada vegada es troba més dins els centres educatius. És per això que moltes escoles ja incorporen la figura d'una psicopedagoga que pugui donar solucions i consells als alumnes que ho necessitin, però sempre és important que apareguin noves vies de denúncia. En aquest sentit, la Generalitat ha impulsat Tot OK, una nova línia de telèfon i de missatge de WhatsApp on els nens i adolescents puguin denunciar les seves situacions de manera totalment confidencial. Aquest servei aborda el maltractament físic i psicològic, la negligència, l'abús sexual, l'assetjament escolar o el ciberassetjament, entre d'altres. La psicopedagoga de l'Escola Pia és Anna Rigat.
A vegades denunciar maltractaments físics, verbals, relacionals o abusos sexuals costa. Generalment hi ha una part de silenci, però que és més fàcil, per la meva experiència almenys, que els nens quan parlin amb gent coneguda del seu entorn i de confiança, que no que agafin un telèfon i truquin o enviïn un WhatsApp amb una persona desconeguda.
Tot això, Rigat explica que és important que aquestes noves vies es donin a conèixer perquè en moltes ocasions hi ha famílies que no en saben de la seva existència. Aquest nou servei és dirigit a nens i nenes, adolescents, joves, professionals de l'àmbit de la infància i de la ciutadania. Rigat diu que des de les escoles es treballa cada dia més la prevenció d'aquest tipus de situacions.
Cada vegada ens els mirem més, que abans potser quan hi havia casos de maltractaments potser inevitablement miràvem una mica cap a l'altra banda, i si no mirem a on hi ha, és com que no existeix. Ara ens els mirem, ens els encarem, els treballem, els prevenim, i en cas que els detectem, intervenim.
Aquest servei és públic, confidencial i gratuït. Opera les 24 hores del dia durant tots els dies de l'any. No deixa de ser una ampliació del telèfon d'infància Respon, que durant l'any passat va rebre més d'11.000 trucades. La idea d'incorporar un canal de WhatsApp és perquè estigui més a l'abast dels mateixos infants o adolescents.
Augmenten els robatoris de bicicletes a la Garrotxa i al Ripollès respecte al 2023.
Els Mossos d'Esquadra han registrat el 2024 un descens del 28,9% de robatoris de bicicletes arreu de les comarques gironines respecte al 2023. En concret, l'any passat se'n van usurpar 970, el que equival a 2,5 robatoris al dia de mitjana en comptes de les 1.112 que es van sostreure l'any anterior. A la majoria de comarques, els robatoris de bicicletes han disminuït, menys a la Garrotxa, on s'ha passat de 23 bicicletes robades el 2023 a les 30 actuals, i també al Ripollès, on l'any passat se n'havien sostret 11 en comptes de les 13 del 2024. Cal esmentar que el 2023 va ser un any de rècords a la demarcació de Girona pel que fa al nombre de robatoris de bicicletes. És l'únic dels últims 6 en què s'ha superat el miler de robatoris, arribant a consumar-se en 3 de mitjana al dia. L'agent de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció Ciutadana, Sara López, ha detallat com s'hauria de lligar la bicicleta en llocs públics.
Per anar bé, l'ideal seria portar dos tipus de cadenat. Un que és en forma de U, que el serveix per lligar el que seria el quadro i la roda principal a algun element fixe de la via, i un altre que seria per lligar els altres elements que podrien sostreure, perquè hem de pensar que no només et poden sostreure la bici, et poden sostreure diferents elements de la teva bicicleta, com seria el seient o una roda. Per tant, també és important poder prevenir aquest tipus de furt de parts de la bicicleta.
Per presentar denúncia als Mossos, cal saber-ne les característiques bàsiques. Aquestes inclouen la marca, el model i el número de bastidor, que està gravat al quadre de la bicicleta sota els pedals. També és necessari i adjuntar una fotografia que permeti als agents reconèixer-la només de veure-la circular. Per això, des de Mossos recomanen guardar tota aquesta informació un cop es compra qualsevol bicicleta, per si mai s'ha de localitzar.
Avisar, anar a una comissaria i dir, mira, he vist aquesta bicicleta i penso que és la meva. Si ho has denunciat, facilitaràs la feina, perquè llavors altres vegades que ha passat fets similars, el que s'ha fet és quedar amb aquesta persona, des de Mossos, parlo, i llavors verificar.
Els Mossos alerten que, tot i que tots els models de bicicletes són susceptibles de ser robats, els lladres s'emporten majoritàriament les d'alta gamma, i adverteixen que aquests vehicles no desapareixen només de la via pública, sinó també de garatges, trasters o balcons.
Us venen de gust uns canelons? Potser és molt d'hora, però hi ha dos joves ripollesos que impulsen un projecte de canelons a domicili. L'obrador és a la Font de Xés de Gombrèn, des d'on fan arribar la recepta del cuiner Francesc Rovira, ara per ara, al Ripollès i també a la Garrotxa. Laura Segú.
Rebre a casa canelons casolans, de qualitat i seguint una recepta amb història i amb molta estrella. És el que estan promovent des de fa un parell de setmanes dos joves ripollesos, en Pau Claret, de Ripoll, i en Gil Rovira, de Gombrèn, un tàndem empresarial que ha volgut incorporar una nova branca en el servei que s'ofereix des de la Font de Xés, el servei a domicili. Les comandes es poden fer a través de WhatsApp o via Instagram. En el preu de 9 euros s'inclou una ració de 3 canelons de carn, el transport i el packaging. Pau Claret, impulsor del projecte.
Tenim un familiar comú amb en Gil, tenim una tieta en comú i ens va dir que aquests canelons són molt bons, que ja el seu pare, el pare d'en Gil, ja els havia començat a fer abans, i vam decidir que seria, bueno, segons la idea que ens va donar la nostra tieta, que seria molt bona idea, pues, fer-ho així més gran, perquè el pare d'en Gil venia així familiars i coneguts, i vam dir, bueno, pues podem aprofitar aquesta idea.
En Pau aporta els seus coneixements com a administratiu i en Gil la seva formació en cuina. L'obrador es troba a la Font de Xesc de Gombrèn, restaurant familiar, des d'on preparen els canelons que van de l'Estrella a les cases del Ripollès i fins i tot a la Garrotxa. Gil Rovira, impulsor del projecte.
Perquè ara el servei a domicili és algo que s'està desenvolupant molt, i bueno, ara mateix a les ciutats és el menjar a domicili és el que gairebé el que més es consumeix, i doncs és una mica agafar les idees que es van desenvolupant pel món i portar-les aquí i intentar aprofitar al màxim aquestes oportunitats.
Aquests dos joves emprenedors parteixen d'una recepta més que ben considerada. Utilitzen ingredients de primera qualitat i aposten perquè aquest projecte continuï creixent. ara per ara, de Gombrèn a la resta del Ripollès i fins i tot a la veïna Garrotxa, però no descarten apressar més indrets a la llarga.
Anem ara cap a Sant Joan de les Abadesses perquè el certamen literari Joan Maragall arriba enguany a la seva 15a edició. Marc Roura.
Ja s'han publicat les bases del 15è certamen literari Joan Maragall, que convoca i organitza la regidoria d'ensenyament de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i l'Institut Escola Mestre Andreu. Enguany el certamen arriba a la 15a edició amb l'objectiu de continuar augmentant la participació i amb una aposta molt clara, fomentar l'escriptura en català a totes les edats. En parla Josep Maria Anglada, regidor d'ensenyament i educació de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
En la línia dels altres anys es convoca entre l'Institut Escola Mestre Andreu i l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. La idea és seguir potenciant l'escriptura en català, principalment amb l'alumnat, però també amb els adults en general, i vaja, hi ha aquestes dues grans categories, la de l'alumnat i la dels adults.
Com en les anteriors edicions, el certamen comptarà amb dues categories, la d'alumnes i la d'adults. En el cas de l'alumnat, participaran des de primer de primària fins a quart de secundària. La temàtica serà lliure i hi haurà un guanyador per cada curs que s'endurà un llibre i un diploma. En el cas de la categoria d'adults, està oberta a qualsevol persona, no només del Ripollès, i hi ha dues temàtiques, narrativa o poesia. Els participants només poden presentar una obra en una de les dues modalitats. A nivell de premis, els guanyadors s'enduran 200 euros i un diploma, mentre que els finalistes rebran un àpat per a dues persones en un restaurant del municipi. Els premis s'entregaran la Diada de Sant Jordi en el cas de la categoria escolar, mentre que el certamen d'adults es resoldrà en una data i format encara per decidir. Les obres s'han d'enviar al correu electrònic turisme2@santjoandelesabadeses.cat i hi ha temps per presentar-les fins al 21 de març a les 7 de la tarda.
Anem acabant. 78 parelles vingudes de tot Catalunya i del sud de França participen a la Elite Teams Winter Edition celebrada a Ripoll.
El crossfit és una de les modalitats esportives que ha sumat més adeptes en els últims anys. A la comarca del Ripollès, els amants d'aquesta disciplina es concentren al centre Elite Fitness de Ripoll. La combinació d'exercicis metabòlics, l'execució a alta intensitat i el fet que pugui practicar-ho tothom, independentment de l'edat o de la condició física, és el còctel que ha captivat el públic general i que ha creat una comunitat molt unida. Dissabte, el centre va acollir una nova competició de crossfit, l'Elite Teams Winter Edition, una prova que es disputava per parelles i on hi van participar 78 duos vinguts de tota Catalunya, especialment del Ripollès i de la Garrotxa, i també del sud de França. Dues de les participants eren la Montserrat i la Meritxell de Tàrrega.
Bueno, ens van enredar des del box, van dir una competició molt xula, molt familiar, a Ripoll, i vam dir, au, doncs anem-hi, sí.
La prova va néixer arran d'un projecte escolar d'un dels organitzadors. Tot i tenir poc temps per preparar-ho, els organitzadors es mostren satisfets i fan un balanç positiu de la nova gestió per categories de la prova. Ho explica Moja El Gorfti, un dels organitzadors.
Bastant sorpresos perquè l'hem fet amb un mes de marge, bastant ràpid, hi ha hagut una mica d'estrès, però supercontents, i bàsicament el que hem fet és canviar-ho aquest any una mica el que és l'organització del dia. Bàsicament hem fet dues categories, les més principiants al matí, i acabarem d'aquí una horeta com a molt, i al cap d'haver acabat farem els podis i farem a la tarda el que és la categoria RX, una mica més avançada.
L'Elite Teams Winter Edition va ser tot un èxit i els organitzadors ja preparen noves edicions que es presentaran amb alguna novetat. Ho detalla Oriol Espert, organitzador de la competició.
Que podem realitzar més edicions, de cara a l'estiu també farem una edició però amb parelles de 3, bueno, en equips de 3, i bueno, creiem que podem anar seguint fent edicions i doncs al final arribar més lluny.